Estem ja presentant la tertúlia, ja us dic qui tenim avui, en Carles Maganya, Joan Torles, Valentí Villagrassa. Abans, però, anirem a escoltar una cançoneta. És en Jorge Drexler cantant la seva cançó Codo con Codo amb uns versos del coronavirus a Costa Rica l'altre dia, fent de gira, de forma molt pedagògica, molt didàctica, explicant com... Ho deia en Wolfram, la seva filla que ha vingut avui, que no ha anat a l'escola, que a la seva escola a Eivissa ja li van dir que s'havien de saludar amb el colze. Si heu vist el futbol darrerament, heu vist com els àrbitres, els jugadors, se saluden amb el colze, bueno, excepte en Simeone, que li agrada abraçar a tothom i tocar a tothom, però ja hi ha aquestes directives de saludar-se amb el colze. Doncs això ho explico una miqueta en Jorge Drexler. Escolteu.
Los abrazos, los besos, dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos
Vinga, va, amb Jorge Drexler comencem la tertúlia i amb unes darreres notícies que tenim en relació al coronavirus. Per exemple, a Catalunya, el conseller d'Educació ultima una ordre de tancament d'escoles a Catalunya a partir del dilluns. O sigui que Catalunya seguirà model Madrid, seguirà model País Basc, en aquest cas Vitòria, i tancarà escoles segurament per 15 dies, com han fet a Madrid. Una altra notícia, Irene Montero, positiu. Un altre positiu en Covid-19, Irene Montero, Pablo Iglesias, recordant vicepresident del govern, en aquest cas, amb quarantena, i segurament més que n'aniran caient. En fi, tenim amb nosaltres, com dèiem, en Carles Maganya. Bon dia, en Carles.
Bon dia.
Per favor, acosta't una miqueta més
bon
al micro.
Dia.
Sí, gràcies. Joan Torres, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I bon dia, Valentí Villagrassa.
Bon dia a tots.
En fi, sou tres persones amb molta experiència en el teixit financer, econòmic i turístic de l'illa, per diferents motius. Deixeu-vos preguntar, per exemple, a Valentí. En Valentí, doncs, té una empresa de subministrament, doncs, de vi, en aquest cas, a hostaleria. Per tant, deu tenir molt contacte amb restauradors i hotelers. En Joan Torres, doncs, jubilat recentment, doncs, a Transmapi, deu tenir en contacte, doncs, amb els seus antics companys, donant la liera puntera, en aquest cas, que porta gent d'Eivissa cap a Formentera. I en Carles Maganya, doncs, ja sabeu, treballem una immobiliària, s'apunta, en la qual, doncs, entre altres coses, doncs, lloguen cases perquè la gent vingui a passar l'estiu aquí a Formentera. Quins són els vostres inputs? Quin és l'estat d'ànim en relació als propers mesos a Formentera?
Començ jo. Bé, el primer de tot...
Heu sentit aquest matí, disculpa, amb l'entrevista en Juanito d'Islamar? No sé si l'heu sentit.
Jo no he sentit res avui, no. La veritat que he anat liada i no he pogut sentir-la.
Ens ha dit que aquesta època de l'any té el 90% de les reserves fetes. Enguany tenen un 25% en aquesta època de l'any.
Ja,
és que... l'escenari més optimista és que es quedin amb aquest 25%. El pessimista és tancar. Tancar, no obrir els hotels. Digue'm.
Jo no l'he sentit. Jo tan agorera no vull ser. Hem de ser una mica realistes. Ara mateix el que més ens importa a tots és principalment la salut. La salut de tots nosaltres, de totes les nostres famílies i de la gent que ho està passant i que ho passarà, perquè això anirà més. Amb el tema de les reserves, jo sí que te puc dir que és veritat que s'ha parat des de fa dues setmanes, perquè la gent no sap el que li vindrà en el futur i perquè també depenem d'un mercat italià que evidentment ho està passant fatal i que ara mateix no tenen perspectives de saber si vindran a Formentera o si no podran venir. El maig i la Setmana Santa poden descartar-ho completament perquè, evidentment, falta poc, però jo crec que si tot se normalitza, es regularitza i ara que s'ha declarat pandèmia, jo penso que al final la gent haurà de sortir de vacances, evidentment que les perspectives no són bones, però jo per sempre pel moment no tinc cancel·lacions, que ja és algo. Sí que la gent s'informa i te demana què passarà si no puc venir. Amb això sí que hem de canviar les normes, ser oberts, dir-los que podem canviar les reserves per altres dates i seguir treballant perquè tot funcioni. Penso que és això. No sé què penseu vosaltres.
Jo la preocupació que tinc que ara és per tema salut, a curt pla de salut. Inevitablement també veus l'altre. L'altre, pues, segons les expectatives, és que mitja temporada està perduda i si la cosa va bé, pues, l'altre podria estar més bé. Que es pot recuperar a partir de... d'agost, pues, ja es veurà, però entra molt dins de la normalitat de que estigui passant això, aquesta caiguda de reserves. I després hi ha una cosa que és fonamental també, que és el tema econòmic dels que vendran aquí. Molta gent té que pagar hipoteques, viu al dia, i depèn de les circumstàncies que es donguin, perquè ara hi ha molts de casos especials que influeixen així, que és pues, tancament d'empreses, eres, o que els seus fills inclús tinguin que tornar a casa perquè les escoles estan tancades, doncs aquesta gent té que agafar, si no té vuelos, doncs haurà d'agafar gent que se n'en cuidi. Això porta uns gastos. Amb aquest clima, anar-te'n de vacances, doncs què vols que et digui? La gent s'ho mirarà. Jo avui me'n recordava d'una... Vaig anar a veure l'obra de teatre de Rostoll Cremat, que em va agradar molt. I era una cosa que va dir en Toni Gomila, amb el seu humor o amb la seva manera de dir les coses, que i va ser que, referint-se, ell parlava a Mallorca, però podíem extrapolar a totes les Balears, que pues que contents estàvem quan una guerra a un altre país mos salvava la temporada.
Que tremendo que era això, realment, sí.
I això, hòstia, quan ho sents allí, dins d'aquell context de crítica, però amb un contingut molt fort, pues et fa... Jo en aquell moment ho vaig raonar bastant, i ara, bueno, és el que mos han trobat. Després no sé si heu vist també córrer per les xarxes com una espècie de pensament ficció d'en David Trueba.
Ah, sí, la distopia.
Que,
sí.
Que és bastant important dins de la ficció, evidentment.
Aquesta distopia de David Trueba el que venia a dir és, ei, imagineu-vos que tots hem de marxar a Àfrica, aquestes que no rebem, que no volem rebre, perquè a Àfrica no hi ha coronavirus.
I mos pegam contra les barreres que ja han fet, sí.
Antí?
Bueno, no sé. És que la veritat és que el fet és que, evidentment, a mi la bona notícia d'avui és que Xina ha declarat que el pico d'això ha passat, que s'ha arribat al pico i, per tant, ara està en un procés de descens. Calcules de quan va aparèixer la primera informació sobre coronavirus i el temps que estem aquí. Estem parlant de 2 mesos, pràcticament.
Va ser el gener, no?
Gener, principis, sí, de gener. Estem parlant de 2 mesos. Si és evident que tots sabem que en aquests moments la senyora Merkel va declarar que el 70% dels alemans tindria coronavirus en les seves diferents games, que ahir la presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid, la senyora Ayuso, va dir que el 80% dels madrilenys tindrien coronavirus. El fet és que és evident que tot el que heu raonat, tant en Carna com en Joan, és el que estimem que passarà, que és Setmana Santa i maig perdut, juny pràcticament perdut, i que si a mitja temporada, a partir de juliol, agost, setembre, octubre, es pot remuntar, aquesta és una realitat que haurem de conviure amb ella. Jo crec que el pitjor està per passar en aquests moments,
sí.
El pitjor està per passar, parlen de 2-3 setmanes. Jo cada dia miro, llegeixo el doctor Trilla, que és l'immunòleg del Clínic, que és una de les grans autoritats.
Doctor Trilla, i seguiu també el doctor Mitjà, feu-me cas, Oriol Mitjà.
I jo segueixo el Simón, que em sembla un fantàstic, jo el fitxaria demà com a entrenador del Barça, perquè és un tio fantàstic. Que
comunica bé i tranquil·litza la gent.
Absolutament, sí. Absolutament. A més, com com diuen en la competència en RAC1, l'Angelines diu, con esa Rebeca que no se cambia. I, és, i em sembla que és el que... jo segueixo aquestes directrius que marquen ells i te'n juro que aquí, evidentment, serem un país com que m'ha passat a Itàlia, segur, serem un país com passarà a França, com passarà a altres llocs, que al final haurem de prendre mesures dràstiques, en aquest sentit, molt dràstiques.
Deixeu-me dir-vos un parell de coses. Ara parlaves de la senyora Ayuso, parlaves d'ella. Deixa'm comentar un parell de notícies. El Mundo, avui obria edició escrita i edició digital amb aquest titular. Madrid pidió medidas durante 10 días para enfrentar el coronavirus y el gobierno se negó. Això és el que ha dit l'Ayuso, per una banda. O sigui, la gent no deixa de fer política ni en moments així, en qualsevol cas, o potser té molta part de raó, no sabem què hi ha aquí, però el Mundo ho ha tret. D'altres bandes, la senyora Ayuso també ha dit que es negarà o que no vol que en cap cas es segelli Madrid, com s'ha fet, per exemple, en Milà. La gent no pot sortir de Milà i pareix doncs, que aquí doncs, no volen segellar Madrid, que és el principal focus d'epidèmia. I per últim, una última notícia, que aquesta revela doncs, la manera de fer que tenim en aquest país. Diu, Ayuso suspèn els contractes amb els menjadors, escoles i transport infantil. Es tanquen les escoles, doncs tot això, en fi, doncs, vosaltres els treballadors deixeu de cobrar aquests 15 dies. Pareix que funciona així el món.
Jo crec que...
Mira,
en el tema polític, anem a veure, quan hi ha una situació d'aquestes, s'hauria de tenir un altre tarannà. Però el tema polític, jo t'explico perquè he viscut situacions d'aquestes i des de gabinet de comunicació. Qualsevol govern, sigui de la marca que sigui, tant se m'Andorra, que sigui, quan té un problema d'aquest nivell que s'escampa tot el país, intenta per tots els mitjans minimitzar des del començament el resultat final. Sempre. O sigui, això per norma està escrita. Vull dir, a partir de que es considera que ja no tens més funcions que això, una situació com aquesta, llavors intentes introduir el que seria les mesures que hauries de prendre al començament de tot això. Però això és normal en funcionament de tots. Li ha passat a Itàlia, li ha passat a Xina, li està passant als Estats Units, li passarà a Alemanya... O sigui, els governs intenten per tot arreu minimitzar la conseqüència final, sigui qui sigui, tant se m'endor.
Sí, sí, però això no lleva que ara comencin a entrar en guerra els polítics de les comunitats autònomes contra els polítics de l'Estat espanyol.
És que el primer que ha de fer el govern és suspendre qualsevol iniciativa que parteix de les comunitats autònomes perquè és un problema nacional.
Clar.
És un problema d'estat. I, per tant, algú ha de recollir el que ha fet el Simón, cony, el que fa el Simón cada dia. I això és i marcar les pautes.
Però
I si s'ha de tancar Madrid, es tanca Madrid.
Madrid tanca les escoles, però no tanca els espais d'oci ni les discoteques. Quin sentit té
això us volia preguntar.
Que estiguin les escoles tancades i que a la nit la gent segueixin anant a la discoteca, a la sala de festes, al pub.
O anant en metro.
Saps per què? No, hi ha una raó...
Que m'imagino que avui les tancaran, eh?
Hi ha una raó política, que és la transmissió d'aquesta enfermedad en els nens repercuteix directament, és un altaveu en contra de lo que és el propi govern, i els nens són els més vulnerables a nivell de comunicació.
Escolta una cosa.
Per tant, el que fan és això.
Jo crec que la població de risc és l'edat gran, no, és, que per cert, a Formentera, per això s'han tancat.
Parlo d'efectes de comunicació.
Ah.
Una enfermedad d'un nen és més perillosa que una enfermedad i una mort d'un vell.
Escolteu una cosa. A Dinamarca, 0 morts, país tancat. País durant 15 dies, tot tancat. Escoles, gent treballant a casa, comerços, sales de festa, tot tancat. 0 morts. 0 morts, eh? Sí, hem dit. Milà.
Això no ens serveix.
Bueno, Dinamarca és un país més petit...
700 milions d'habitants.
Més petit, econòmicament potent, en qualsevol cas, és empresa d'aquesta decisió. Milà, policialment aïllada. No, la gent no pot sortir a Milà. Creieu que Madrid no es tanca per l'etos centralista d'aquest país, per motius polítics, que no hi ha voluntat política d'aïllar a Madrid? Pregunto.
Déjatela de coger con papel de fumar, por favor.
Pregunto.
La reflexió de tot això és que realment ni la Organització Mundial de la Salut ni la Unió Europea pren decisions que afectin a tot el conjunt dels països, perquè el que s'està mirant ara és que cada un va per lliure. Allò em pareix perfecte, el de Dinamarca. El d'Itàlia ha tardat i ho han fet, pues mira, per el que anava passant cada dia, fins que al final no han tingut més remei que tancar. El d'Espanya va pel mateix camí, però és que també hem de pensar la responsabilitat individual de tots nosaltres, que sempre pensam que l'Estat ho té que arreglar tot. Aquí estan donant-se casos individuals de persones que estan passant absolutament de tot. S'ha vist a Itàlia, quan la gent fugia, s'està trobant també a Espanya. Vull dir que el que està passant és que tampoc hi ha una responsabilitat individual de les persones de dir, vaja, vale que l'Estat no me tanqui, però jo me quedaré a casa si estic una mica constipat. O jo no m'aniré a veure un partit de futbol que estan les portes tancades per estar al carrer. Hi havia 150 italians l'altre dia a València, fora, quan estava jugant a l'Atalanta. Aquesta gent, jo penso que no haurà tornat a Itàlia. Se tanquen els aeroports, però no se tanquen els ports. Vull dir, que aquí tothom va per lliure.
O com això dels ports, o no com sé. Això dels ports.
A veure, jo crec que el de Madrid respon a una qüestió de lluita política i també hi serà Andalusia, perquè no sé si... Crec
que no volen suspendre la Setmana Santa.
L'alcalde de Sevilla, crec que era ell, que va dir que ell només la Setmana Santa la suspendrà si li diu l'OMS.
El director de l'OMS, sí.
Pues, escolta, jo crec que ja no t'haurien de dir, ja hauries de començar a fer això. Jo, referim-me a ports i aeroports, crec que aquí estan tardant massa en prendre mesures. Evidentment, clar, si ho fas a Eivissa, els passatgers que han vengut dins de l'avió ja estan com estan. S'hauria de fer a altres llocs també amb origen. Però a Eivissa s'hauria de fer i jo crec que també en esports, el que és aquí que ens afecta més, Salina, Eivissa, Formentera, s'haurien de prendre ja mesures, perquè dins d'aquests espais, depèn de com tinguis la ventilació o l'aire condicionat, hi ha una recirculació i això aquí, en un lloc tan tancat, això pot influir molt. Jo me'n recordo quan navegàvem que allí ho agafaves tot i evidentment en casos d'aquestos crec que s'hauria de ser molt curós i no a partir de demà, sinó a partir d'ahir, del farim dies endarrere, ja s'haurien d'haver pres aquestes mesures i fer el que feien a altres llocs. Calarmes, doncs bueno, a veure, estàs prenent unes mesures per detectar i crec que això pot ajudar molt, però que pugui venir gent de fora amb tot aquest condicionament de lloc molt tancat amb aquests sistemes pot influir molt.
Jo preguntava a Madrid perquè és bàsicament el principal focus de transmissió ara mateix a l'Estat, amb gran diferència, i cada dia es dobla exponencialment o puja exponencialment el nombre
també per la població que té Madrid, també
per que té una conurbació de 100 milions de persones.
Exactament,
Pel que sigui, però és el principal focus de... Ho estem veient, o sigui, que diputats del Parlament, que en són 350, doncs vagin caient com a mosques infectats. En fi, no s'ha de ser més intel·ligent per agafar doncs, una petita mostra dels diputats i veure que s'estan infectant ells.
Però mira la irresponsabilitat. La mesa del Congrés va prendre una decisió unànim que se suspenia. Perquè evidentment ja tenien coneixement de que algú passava. Hi havia diputats de Vox que havien estat, que eren positius. Ahir na Anna Pastor, avui na Irene Montero, vull dir, ho saben. I per què encara hi ha polítics que estan demanant que no, que el Congrés que està en marxa, que està que tornar a posar en marxa, que això no es pot paralitzar. Però bueno, mos posam d'acord, realment.
Darrera hora, que van caient com a... En fi, van caient. Positiu coronavirus al Real Madrid de bàsquet. O sigui... Tot a Madrid, en qualsevol cas. Ho dic per això, ho dic perquè és que com està Madrid, ens hem de preguntar.
Igualada?
Clar.
Igualada és una població de 40.000 persones.
I Vitòria,
o sigui, el que vulguis, Madrid. Però estem dient... Però, a veure, no, entenem el funcionament del virus. Entenem el funcionament del virus.
Que ataca els madrilenys perquè són centralistes.
No,
bueno, sí,
no, jo no dic
raó,
això. No, jo dic que si hi ha molta gent... en una ciutat on es treballa, on la gent es mou molt, on hi ha molta activitat, s'escamparà més ràpid. Madrid és una ciutat on la gent hi viu, però en surt molt, i entra i surt, i entra i surt. Per això ho pregunto.
Això
a Milà és una de les capitals econòmiques europees del món, i s'ha segellat. Una de les capitals econòmiques europees, Milà, i s'ha segellat. Jo pregunto, un dels debats que hi ha...
15 dies després.
15 dies després s'ha fet tard, precisament. Potser s'hauria d'avançar abans a Espanya.
Espanya s'hagués tingut que avançar molt abans. Clar. Molt abans. És que l'exemple és allò de dir, és el que ha dit l'Encarna, la gent no, hi ha una part de responsabilitat de les autoritats, sigui la que sigui, comunitat, tant som Andorra, i altra part, una important responsabilitat del ciutadà mig que en comptes de ja no parlo del tema l'Ortega Smith aquest que és el irresponsable, però vam reponer un quadre con usted és el gran irresponsable, però a part d'aquest
segons Vox, els responsables és el govern que va permetre que hi haguessin mobilitzacions del 8M.
Escolta, tonteries les mínimes, tu, llavors una responsabilitat part de nosaltres mateixos.
Sí, a nivell de carrer. Si me tanquen les escoles, què faig amb els fills? Pues te quedes a casa. No, perquè no puc anar a treballar, evidentment. Però te queixes si te les tanquen, sí, aquí, i te queixes si no te les tanquen.
Aquí sí són necessàries mesures ràpidament econòmiques per part del govern. El que ha de fer el govern, és, el que ha de fer el govern, i no estic criticant
diuen
el govern,
que avui és
dir,
un consell
això és un problema
extraordinari per això.
És clar. Un problema d'estat. Davant d'un problema d'això, la Constitució té elements i elements possibles per fer d'un problema d'estat una decisió d'estat.
Sí, perquè la segona part, que serà l'econòmica, bueno, serà una ruïna, evidentment, que ho serà per tothom. Ja veurem com sortirem d'això. Això ve la segona part d'aquest tema.
La presidenta del banc Central Europeu, la Lagarde, deia que era estem com el 2008.
Mundial.
No, del Banc Europeu. Ara és president del Banc Mundial. Antes era directora general del
FMI.
Va dir, estem davant de la crisi econòmica del 2008. Jo crec que estem una crisi més profunda que la del 2008 si en 3-4 mesos, no es logra aturar aquesta progressió de l'enfermetat.
Clar, i jo introduïa com a reflexió que altra vegada la Comunitat Econòmica Europea no pren una decisió conjunta. És a dir, què farem? Perquè Dinamarca sí, perquè Itàlia sí, Espanya no, Alemanya n'hi haurà el 70%.
En sentit econòmic, té que ampliar el tema del dèficit, evidentment, del dèficit dels països, i després el que ha de fer el govern d'aquest país és dir, senyores de les comunitats autònomes, os queremos mucho, pero hoy mandamos nosotros.
Jo
us vull fer una altra pregunta. Hi ha gent que també advoca obertament perquè en el cas doncs, que sigui necessari, perquè el problema a Espanya és, en fi, tant de bo no sigui així, la propera setmana, els propers 10 dies, els propers 15 dies, doncs l'aglomeració massiva als sistemes d'urgències dels hospitals, doncs que es nacionalitzin, entre cometes, que s'ocupin, almenys provisionalment, hospitals privats.
Això es farà sense cap mena de dubte. És una responsabilitat, o sigui, la sanitat...
Però de moment hi ha hospitals privats que estan demanant 300 euros per vacunes del coronavirus.
No t'enganyis, això és un servei públic. O sigui, l'hospital privat és un servei públic. És al fons i al final és un servei públic. Per tant, estan dintre del que el govern de l'Estat ha de dir. En aquests moments es deixa això i després ja passarem uns comptes.
Sí, perquè la reflexió que final també que hem de fer i que tots sabem que aquesta malaltia, que en realitat no és tan greu i que la mortalitat no és tan alta, el causa problema que te desmunta el sistema sanitari públic, perquè quan tu tens que atendre a tota aquesta població no tens prou, és evident que no tens prou, ni a l'Hospital de Formentera ni el Divisa ni cap, no te congestis completament. Els hospitals privats, jo crec que evidentment en qualsevol moment tindrà que estar a disposició de tota la població,
perquè
no quedarà altra
públic, encara,
no quedarà sí, altra, no quedarà altra.
Estem davant d'un dels sistemes sanitaris millors del món, que és l'espanyol.
Sí, però després que faim en les comunitats que ells mateixos, abans de tot això, s'han preocupat de privatitzar molt de lo públic? També aquí hi ha molt que dir.
Bueno,
perquè ara es veurà...
Joan, però si és un servei públic. O sigui, la sanitat
sí,
és un servei públic.
És un servei públic.
Que diu Joan és cert.
Però
dir,
Madrid
és un
dels llocs que s'ha retallat moltíssim per favorir una iniciativa pública. Per tant, que després hi ha que pagar, sí, però alerta, que no aquí és molt divertit estar en un país d'una economia de mercat, o més capitalista, com vulguem dir, però després quan les coses van magres, els que paguen sempre són els mateixos. També aquí,
de fet, estan fent convocatòries de contratació d'enfermers i de metges a l'obèstia.
Ahir 1.500.
Però molts per què? Perquè els van fotre fora,
claro,
ells. A Catalunya es contempla reincorporar jubilats, i això és, i això és cert. O sigui, això s'està contemplant de que...
A veure, jo crec que hi podria haver xarxes...
Bàsicament per tota la gent, per tota la gent que està caient. Tots els infectats, personal sanitari que estan sent infectats i que no poden anar a treballar.
Però fixa't, quan parlàvem de responsabilitat, la setmana passada ja el govern de l'Estat va dir, per favor, als sanitaris que suspenguin totes les seues concentracions, en mítings, tot el que tinguin previst.
S'infecten als hospitals.
Sí, claro, i que han fet uns d'Alarcón. Avui de matí sortia precisament aquesta notícia, la CERT. No sé quants de metges d'Alarcón van reunir-se aquest cap de setmana per celebrar la despedida d'un resident. Estan tots infectats, tots aquests metges. Varen passar completament d'aquesta...
Esperem que sigui un cas excepcional, aquest.
No, avui ho deia la CERT clarament. A l'Hospital de l'Alarcón hi havia uns quants metges que ja estaven.
Que
no
hagin fet tots
els informes.
Al Colcón, perdó. Home,
és significatiu que col·lectius que tenen que estar molt conscienciats de tot això estigui passant, sí. Doncs precisament
sí,
això.
Joan. Avui us tinc que dir que el meu cosí està jubilat, és cardiòleg i s'ha incorporat una altra vegada a Cruces. Cruces en Bilbao, eh?
Abans, en Joan deia, jo ara mateix estic concentrat en la salut, després ja veurem la part econòmica. En Carla deia, la part econòmica, quan hagi passat tot això, veurem com quedem. De moment tenim un senyal que és la borsa. La borsa, recordem, en els pitjors anys de la crisi, 2011, quan va haver un moment... El 2008 comença la crisi, però la crisi del deute a Espanya és 2011-2012, quan hi ha el problema aquell doncs, del deute, quan finalment doncs, hem d'intervenir, ens han d'intervenir des d'Europa. En qualsevol cas, aquell moment la borsa va arribar a baixar a 6.000 punts, mínims històrics. Després, alegrement, en els anys de recuperació, ha arribat a pujar doncs, a 11.000, 12.000 punts, 11.000 punts, digue-li, com vulguis. Estem avui, després de 3 dies, a 7.000. En 3 dies hem baixat a 7.000 punts.
No, més dies, però bueno.
No, 3 dies, 3 dies, el dilluns va començar. Va començar el dilluns negre, va començar amb una baixada...
Va fluctuar una mica.
El dilluns va començar amb el dilluns negre un 7-8%.
Això entra dins de la normalitat d'aquest moment. A veure, amb el tema del barril de petroli, crec que ara estava 30 i pocs, però amb el mercat de futurs de maig es compra a $14. O sigui, més significatiu que això, que encara no hi ha anat a la gasolinera d'aquí, però crec que es preu el mateix.
El que volia dir...
Però amb aquestes coses és inevitable que passi això.
Per exemple, hi ha economistes que diuen és que tot el que estàvem visquent de recuperació econòmica era inflat, ens estaven donant amfetamines, els bancs centrals europeus han injectat diners i ara la realitat no són els 11.000 punts a la borsa, la realitat són els 6.000 o 7.000 punts
però
a la borsa.
La realitat dins d'aquest context de por. Crec, jo sí. Afegiria.
Anem a veure, cuidado, aquí hi ha economies que estan afectades, aquí ara parlem, jo desconeixo, però jo hi ha economies a nivell mundial que depenen dels 14, d'un barril de Brent a $55-60. I a partir d'aquí li funciona l'economia. Si anem més lluny, Venezuela, per exemple. Per sota d'aquest preu hi ha economies que patiran. Equador, Nigèria, totes unes economies que tenen marcat els seus pressupostos sobre $55 al jo. Imagina't el que diu en Joan, que el mercat de futurs està a 14 dòlars. És un desastre incalculable. Jo crec que és molt més profunda que el 2008. I si no, anem nosaltres. 2008 a Formentera. Es va veure afectar la temporada a Formentera per la crisi econòmica del 2008? Hemeroteques. Ara estem parlant aquí...
El turisme era la nostra taula de salvació, però el turisme és la part més afectada d'aquest coronavirus.
Absolutament.
Perquè la gent no podrà viatjar, i com ha dit en Joan, no és que no pugui viatjar, és que potser no tindrà els medis per poder viatjar.
Exacte, doncs què és el que t'estic dient, Encarna? Mirem el que va ser 2008 i mirem avui on estem discutint, que a Setmana Santa, maig i juny, perdut. Els tres hem coincidit amb això. I que millor a partir tu has dit agost...
Maig perdut, creus que no hi haurà mitja marató?
No, home, segur que no hi ha mai
veurem.
Home,
segur. Veurem.
Jo crec que...
A veure, que tampoc passa res. Tampoc passa res. Jo crec que
hi ha molta gent que li salva el maig de mitja marató.
Sí, però estan parlant dins d'aquest context, que no és una cosa que... A veure, no, jo crec que hi ha que ser molt... molt conseqüent. No podem... Dir-ho ara si suspendrà? No, però no podran tardar massa tampoc en dir-ho. Ve, ja ve si molta gent de fora i no estaran per anar a córrer.
Si s'han suspès les falles de València... Sí.
4 dies abans de la seua...
O sigui, imagineu-vos, la resta és pecata minuta, tio. Estem parlant d'una ciutat que manega 750 milions d'euros.
Suspès la falla de València a la final de la Copa del Rei. Hi han rumors que se suspèn la Lliga, que s'acaba la Lliga.
Hosti, campió el Barça, bé.
I l'Espanyol a segona.
Bé, bueno, hosti, quina alegria, dos alegries.
Mira que és dolent, també.
Dos alegries, quines alegries, hosti.
No, a veure, jo crec que el tema d'esport també s'hauria de dir s'ha acabat.
Sí, sí, absolutament.
En campió o sense campió.
Sí, sí.
S'ha acabat.
Que, bueno, si s'està en la Lliga, que sigui vacant enguany, no?
Sí, que Lliga, sigui Lliga i Champions per afegit. I bàsquet, i handball, i tot això. Vull dir, estem en una circumstància que no és pecat a minuta. O sigui,
que és el de menys. Ara el més important és la salut, crec que per tots, i a veure com resolvem aquest problema que ens vindrà després molt fort, que serà l'econòmic.
Bueno, deixarem aquí. Gràcies als tres per haver vingut. Si no teniu plan per aquest cap de setmana, aneu a Can Pasqual. Tenen obert divendres migdia, divendres vespre, dissabte migdia, dissabte vespre, diumenge migdia. S'hi menja molt bé. Tenen un forn que és una barreja entre barbacoa i forn amb carbó natural i podeu menjar peix de Formentera, postres casolans. Si està la mar de bé des que ho han tornat a replegar els germans de Can Pasqual. Gràcies, i tornem demà amb més de Farafar. Gràcies, Joan Torres, gràcies, Valentí Villagrassa, i gràcies, Encarna Magaña.
Gràcies a altres, com sempre.
Fins demà, salut.